Els parla Joan Trias. Els diferents representants de totes les institucions espanyoles i també internacionals han dipositat avui roses blanques en un pebeter encès al bell mig de la plaça d'armes del Palau Reial en memòria dels milers de morts per coronavirus a l'Estat. L'acte ha estat totalment aconfessional. El president espanyol, tot el govern de coalició i la Casa Reial també han assistit a l'acte amb tots els presidents autonòmics, inclòs el de la Generalitat, Quim Torra. I Josep Ramon Morera, cap del gabinet tècnic del Departament de Salut, ha plegat del seu càrrec. Segons avançat RAC1, Morera no és de l'equip de la consellera, sinó que depèn de la Secretaria General, tot plegat després, però, de la dimissió de Joan Guix, secretari de Salut Pública, fa poques setmanes. I un altre nom propi a l'informatiu d'avui, el president del Parlament, Roger Torrent, i el cap de l'oposició, l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, es querellaran contra el que va ser director del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI, Félix Sanz Roldán, per l'espionatge contra ells a través del hackeig dels seus telèfons mòbils. I és que, segons ha publicat avui el diari El País, el CNI disposa del programa d'espionatge Pegasus que es va fer servir per accedir al telèfon mòbil del president del Parlament, Roger Torrent, i d'Ernest Maragall per espiar-los. Encara més informació, i és que l'UGT registra al Ministeri de Justícia l'indult per l'exconsellera Dolors Bassa. El sindicat ha entrat al Ministeri de Justícia a la petició d'indult total per l'exconsellera condemnada a 12 anys de presó en el judici de l'1 d'octubre. I és que Amnistia Internacional i Òmnium Cultural han reclamat a Espanya que es comprometi davant l'ONU a reformar el delicte de sedició, a través del qual consideren que s'ha restringit indegudament la llibertat d'expressió de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Les dues organitzacions han denunciat l'empresonament injust de tots dos líders socials. Investigadors de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona han identificat una cèl·lula clau en el desenvolupament de l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, cosa que pot obrir noves oportunitats per desenvolupar noves estratègies terapèutiques per combatre aquesta malaltia. De moment ho deixem aquí. Més informació a les 12 del migdia. Us deixem a Modeu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 2810 i catalunyacristiana.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dijous, dia 16 de juliol, i passen ara mateix 4 minuts i 25 segons de les 11 del matí. La vida té coses molt curioses. Una celebritat, per exemple, és una persona que treballa tota la vida per ser conegut i perquè tothom el conegui. I quan és conegut, aleshores s'amaga darrere d'un barret i unes ulleres de sol perquè ningú no el conegui. Quines coses té la vida. Benvinguts.
Oh, Déu meu! Cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murgà.
Nosaltres avui no ens amagarem ni darrere d'un barret ni tampoc d'unes ulleres de sol, entre altres coses perquè avui de sol, si més no a Barcelona, res de res de moment. Donarem la cara amb tot el bo i amb no tan bo que tenim i que us podem aportar durant els pròxims 55 minuts. Perdó, tenim 55 minuts mal comptats per endavant per compartir amb vosaltres, que és el que dura aquest programa. I ho farem, com sempre, el Toni Huguet, des del control tècnic i el muntatge musical. Bon dia, Toni. Avui amb les col·laboracions del David Murga i la Marisol de la Orden i d'un home que encara no va amb barret i amb ulleres de sol, però no sé si li falta gaire. Bon dia, senyor Ramon.
Ai, però què diu, home? Què? Com vull jo amagar-me detrás d'un sombrero i unes ulleres de sol? Anda, anda, que se li ocorreix cada cosa. Oh, bon dia, senyor Miquel.
Vostè s'hi ha fixat, senyor Ramon, en això que explicava jo? O sigui, hi ha molta gent que està tota la vida desitjant que el coneguin i quan es fan coneguts, aleshores s'amaguen.
Pues seguramente vos té raó con això que diu, eh? Però no se preocupi que aquest no serà el meu cas. Jo no, ja verà com no.
Doncs miri, me n'alegro molt. En tot cas, tampoc crec que arribi a ser tan conegut com per haver-se d'amagar vostè, no?
Home, pues no digui mai d'aquesta aigua no beberé perquè mai se sap el que pot passar. Miri la Carmen Sevilla.
Perdoni, però a què ve posar la Carmen Sevilla aquí en aquesta conversa?
Vull dir que quan ja se pensava que ningú se n'en recordava d'ella i que ja havia terminat la seva carrera, pues miri, li va sortir allò del cupón i va tornar a estar a la cresta de la ola, eh?
Mira, això té tota raó, és veritat, sí. I això ha passat a més gent, eh? Una, diguéssim, una segona joventut, en podríem dir.
Bueno, joventut, con la Carmen Sevilla tampoco no se pasi, eh? Joventut, diu.
Vull dir que és com si tornessin a reviure els moments de més èxits, eh? Per això a vostè no li pot passar, perquè vostè no ha estat mai famós abans.
Bueno, això és el que vostè se pensa, eh? Anda, que quan jo era jove, escolti, vaig estar a punt de ser una celebritat d'aquesta, com deia vostè ara, eh?
Perdoni, vostè una celebritat?
Sí, senyor, una celebritat, sí. Vostè pensi que quan jo era jove, jo jugava molt a futbol, eh? I escolti, a que no se lo havia contat mai, això?
Doncs em sembla que no. A veure, una cosa, recapitulem. Vostè jugava a futbol?
Sí, senyor. I vaig estar a punt de jugar a que no sap con qui.
Amb el Barça, no m'ho digui, amb el Barça.
No. Jo encara no vivia aquí, no? Però si hagués estat aquí, segur que m'haguessin volgut fitxar al Barça, no lo dudi, eh?
Així, doncs, a veure, per qui va estar a punt de fitxar o per qui va estar a punt, amb qui va estar a punt de jugar?
Pues vaig estar a punt de jugar con el Betis, man que pierda. Sí, no me miri així, no? Vaig estar a punt de jugar amb el Betis.
Caram, escolti, a veure una cosa. Si això és veritat, déu-n'hi-do, perquè el Betis no és qualsevol equip, eh?
Oi, pues miri, me va venir de res, eh? Me va venir d'una paraula que no jugo amb el Betis. Només d'una paraula.
D'una paraula? Què vol dir?
Pues sí, que quan vaig anar a fer la prova, si m'haguessin dit que sí en lugar que no, pues haguessin jugat una paraula. Van dir que no, però era que sí.
Ja comença vostè amb les seves gracietes.
A part del xiste que de veritat, que quasi m'hi agafen, eh? Vaig estar fent les proves i tot.
Ah, sí? Va fer les proves per entrar a jugar al Betis? Escolti, és veritat, això no m'ho havia explicat mai. Ho tenia molt apagat, eh?
Pues sí, senyor. Va ser un dia que no oblidaré en tota la vida, eh?
Escolti, fem una cosa. Miri, passen 9 minuts de les 11. No sé si ens sobri temps, però expliqui-m'ho, que això és una cosa que, vaja, que no m'ho esperava i m'interessa.
Pues nada, que quan jo era jovenet tenia uns 14 o uns 15 anys, El meu pare me va dir que, com tocava bastant les pilotes...
Ah, molt bé, vostè, aleshores ja era un pipador de mena, diguéssim, eh?
No, que la tocava, de verdad, que li dava el balón, hombre.
Molt bé, ja ho havia entès. Va, continuï, jo també faig gracieta, senyor Ramon.
Vale, continuo, eh? Pues que ell, el meu pare, tenia una mica allí que era de la junta del Real Betis Balompié, ¿sabes? Total, que me van convocar per anar a fer una prova con el entrenador.
Caram, escolti'm, quina experiència, no?
Pues sí, senyor. Va ser un dia que sempre quedarà marcat en la meva memòria.
Molt bé, escolti, va, continuï. Escolti, que m'interessa molt això, està interessant. Què va passar?
Pues que me vaig canviar per sortir al camp en un partido d'aquest d'entrenament, saps? I quan el míster me va cridar, pues jo, escolti, content allí i alegre, vaig saltar al campo, eh?
Molt bé, però vostè de què jugava?
De lo que podia. Escolti, aleshores no era com ara, que ara tots tenen un puesto al camp. No. Allà tots corrien cap endavant i tots cap endarrere. Escolti, aquello era un caos. Però bueno, escolti, jo li vaig dir que era un bon delantecentro i que marcava molts gols.
I això era veritat?
No, que va, no. Però vaig pensar que si us deia això, pues no me farien córrer tant amunt i avall. I miri, sí, va funcionar perquè me van deixar plantat allà davant de tot per quan arribés l'oportunitat de fer un contraatac, escolti, per poder marcar un gol.
Escolti, això s'està posant interessantíssim, aquesta història. Aquesta l'hem d'acabar avui. A veure, miri, m'està alegrant el dia i el matí amb la seva història. Espero que tot això que m'està explicant sigui veritat, que no sigui un farol seu, eh?
Que ja se l'ho pot creure, escolti'm. Pues miri, continuant con la història, jo estava allà al círculo central del camp, ¿sabes? Esperant l'oportunitat que me passessin una pilota per fer l'ataque.
I què va passar?
Bueno, pues que aquesta oportunitat va arribar, senyor Miguel, sí, jo. I en un momento dado, pues, un de los defensas va robar la pilota i me va veure allà tot sol, allà al mig del camp, i sense pensar-se-lo molt, pues me va fer un passe llarg que me la va deixar als peus, escolti'm.
Escolti, això és fantàstic, eh? És clar que... En fi, escolti, continuï, que m'interessa molt la història.
Bueno, pues que efectivament vaig rebre la pilota als peus i aleshores, escolti, el passe va ser perfecto, eh? I com que l'altre equip també feia com nosaltres, que tots s'atacaven i tots defendien, pues me vaig trobar jo sol con la pilota allà al mig del camp i con el terreno lliure per encarar-me al porter.
Escolti, això és més interessant que un partit del Barça, eh? Esclar, que últimament tampoc no cal que sigui... No és molt difícil, això. En fi, és igual, va, continuï i acabi, per favor, que va passar uns minuts.
Bueno, total, que vaig començar a córrer con la pilota, jo sol, i el porter contrari allà al fondo. I, en fi, en un moment que jo pensava, este moment està escrit per a mi, de veritat, com si fos una pel·lícula, eh? Jo sol, con la possibilitat de plantar-me davant del porter i fer el gol de la meva vida.
Que bé, escolti, quina emoció. I què, el va fer?
No, què va, senyor meu, què va. Miri que el camp era gran, eh? Pues escolti, l'únic forat que hi havia en tot el camp me lo vaig trobar jo. Escolti, quan jo estava ja cara a cara con el porter allà a un metro d'ell, escolti, vaig posar el peu dins d'aquell forat i me vaig quedar clavat a terra i el porter, escolti, amb la pilota a les mans. Allà se va acabar la meva carrera com a futbolista del Betis, escolti.
Caram, escolti, quina mala sort. En fi, t'havien donat una altra oportunitat, suposo.
Què va, no. Només vaig sentir la veu de l'entrenador que deia el patoso a canviar-se, va dir. El patoso a canviar, era jo, el patoso era jo. Anda, pues ja veu.
Caram, escolti'm, quina frase, el patoso a canviar-se. No havia sentit mai aquesta, eh? En fi, una bonica història sense final feliç, en aquest cas, eh?
Pues ja l'ho pot dir, ja. Escolta una cosa, senyor Miquel. Vostè sap si el Toni, el tècnic, juga a futbol?
Doncs no ho sé, no l'he preguntat mai. Per què?
Bueno, perquè estem organitzant un partit al barri entre els joves i els veteranos i no falta un defensa.
No ho sé, escolti, no sé què dir-li. Però ell amb qui hauria de jugar, amb els joves o amb els veteranos, que diu vostè?
Home, jo, Miquel, per favor.
Escolti, el Toni jove, eh? I jo, si vingués a jugar, amb qui jugaria?
Home, també té la pregunta, home. No podré jugar con el equip de los joves, que tots tenen 20 o 25 anys, eh?
Escolti, nosaltres també els tenim, i uns quants més, no passa res. Bé, escolti, no sé, baixi allà i li pregunte ell, d'acord?
Vale, pues això es vaig a fer, eh? Vale, pues res, lo deixo tranquil aquí fent el programa.
Molt bé, perfecte, doncs vinga, baixi cap allà.
Escolta, Toni, escolta, tu jugues a futbol, és que no falta un defensa per fer un partit, i tot el dia que poguessin venir.
Vinga, Toni... Jo de tu hi aniria, mira què et dic. No ho sé, ei, no sé com et portes amb ell, però hi aniria. Quin pla pots tenir millor per un cap de setmana que anar a jugar un partit de futbol amb el senyor Ramon? Què et sortirà millor que això? En fi, és igual, va, continuem. Bé, amb totes aquestes històries encara no us he dit quina és la llista que ahir, per altra banda, ja us anunciàvem i que pretenem fer avui durant el programa. Doncs atenció, perquè la llista d'avui té la seva curiositat i espero que ens trobem amb respostes, si més no interessants, amb respostes curioses i, per què no, divertides, també. Avui farem un top 10 de les 10 coses que sí o sí us heu d'emportar de vacances. 10 coses que sí o sí us heu d'emportar de vacances. Segur que hi ha alguna cosa sense la qual no marxeu mai. De vegades són manies... Que això passa, eh? Tens obsessions, això m'ho he d'emportar, després no ho fa servir per res, les vacances, però t'ho has d'emportar, de vegades són ridiculeses, i alguna cosa que penseu que és molt important i que després, a la fi, quan sou de vacances, no utilitzeu. Però, en fi, ens dieu quina és la vostra cosa, allò que us heu d'emportar sí o sí, sempre, quan aneu de vacances. Si teniu algun dubte o voleu acabar de pensar una miqueta, mentre us hem preparat, com cada dia, un informe per ajudar-vos a situar.
Quan arriben les vacances, sempre hi ha aquell moment conflictiu, sobretot si viatgem en parella o en família, que hem de decidir i prioritzar el que posem a dins de la maleta. Esclar, dependrà de si el trajecte d'aquestes vacances el fem amb cotxe propi o amb transport públic, que aquest trauma sigui més o menys important. Si viatgem amb cotxe privat, potser no importa tant el tipus, pes i volum del nostre equipatge, però si preveiem agafar transport públic, és molt millor portar una motxilla, camaletes o bosses de viatge, optimitzant al màxim el seu pes i el volum. Ens sorprendríem amb les poques coses que realment necessitem durant el viatge. De fet, l'únic imprescindible de veritat i que no podem oblidar-nos a casa són els documents. Passaport, visat, carnet de conduir i els diners. Però sempre hi ha aquell element que per algun membre de la família és imprescindible i sense el qual ens sembla que no podríem viure durant l'agost. En el cas dels nens, algun ninot, algun joc o joguina que ens ha de servir per apaivagar els nervis en moments de massa conflicte. En el cas dels adolescents, potser algun element tecnològic que els ha de permetre estar més en contacte amb la colla o aneu a saber algun estri personal que no endevinarem mai el per què és tan important per ells. Però també els adults tenim les nostres manies o els nostres objectes sense els quals ens dona la impressió que les vacances seran un infern. Hi ha algun d'aquests elements que semblen més de sentit comú, com ara una farmaciola, unes ulleres graduades o unes pastilles que potser necessitarem en algun moment concret. Però de vegades ens sorprendríem del que no podem deixar a casa i sense la presència del qual el món se'ns pot caure al damunt. Tant si fem una escapada rural, a la muntanya o a la costa, a la secció d'higiene hi trobarem elements gairebé imprescindibles: pinta o raspall de cabell, raspall i pasta de dents, sabó i xampú de bany, protecció solar, ulleres de sol, maquillatge, fulla d'afaitar i cada vegada són més imprescindibles el repel·lent d'insectes. Però ens agradaria que avui ens sorprenguéssiu amb allò que per vosaltres és imprescindible i sense el que potser fins i tot podeu arribar a no marxar per irrenunciable. Ens ho expliqueu, sorpreneu-nos i digueu-nos què és allò que sí o sí heu de portar quan aneu de vacances, encara que potser a l'hora d'explicar-ho públicament us faci una mica de vergonya. Fem les maletes? Doncs tot a punt, perquè aquí comença el viatge d'avui de l'Oh Déu meu.
Oh Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs a partir d'aquí ja tenim les primeres dades per començar a fer la llista d'avui. Busquem les 10 coses que sí o sí us heu d'emportar quan aneu de vacances. Ja sabeu que només cal que ens en digueu una. Hi ha coses, en aquest informe han aparegut algunes coses que semblen gairebé imprescindibles, eh? Qüestions d'higiene personal o una farmaciola, per així ho deien, coses que sembla que sí que hauríem de portar en tots els casos, però de vegades hi ha coses, hi ha objectes personals, hi ha manies personals que també ens hem d'emportar i que, com jo deia abans, potser acabem no fent-la servir durant totes les vacances. Però això és el que volem que ens expliqueu. Aquests 10 objectes, aquestes 10 coses que sí o sí us heu d'emportar sempre quan aneu de vacances. Aquella que és imprescindible i innegociable. Ja sabeu que ens podeu fer arribar les vostres opinions a través de les xarxes socials, buscant el nom del programa, O Déu meu. Recordeu que l'escrivim amb OH, un 10 amb números, meu, O Déu meu. Busqueu el nom del programa a Instagram o a Facebook i allà hi trobareu el post amb la llista d'avui. Només caldrà que poseu la vostra resposta a sota. Podeu també enviar-nos un correu electrònic a la nostra adreça particular, que és odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat. I encara hi ha una tercera opció, que és fer-nos arribar un missatge a través d'un telèfon que està habilitat pel WhatsApp, per l'aplicació del WhatsApp. No telefoneu aquest número de telèfon que us donem, perquè no us contestarà ningú. És un telèfon només que podeu utilitzar per enviar missatges escrits o notes de veu, que ens agrada molt escoltar-les. Recordeu que el número exclusiu del programa de l'Odeu Meu és el 644-34-3010. 644-34-3010. Fins al final del programa teniu encara temps de fer-nos arribar les vostres opcions per aquesta llista que busca avui les 10 coses que sí o sí us heu d'emportar de vacances. A més, recordeu que entre tots i totes els que participeu avui al programa, com fem cada dia, sortejarem al final un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que et tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubienes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
Ja sé que tot el que us he explicat, totes aquestes diverses formes de participar al programa, de vegades són molt embolicades, si bé es dic totes de cop i cada dia, i potser no teniu temps d'anotar-les, o s'us fa molt complicat. Escolteu, hi ha una cosa molt fàcil, que és que visiteu el web del programa, que és www.odeumeu.cat, www.odeumeu.cat, recordeu l'Odeu Meu, eh? Una O, una H, un 10 en números, i meu, odeumeu.cat, i allà ho trobareu tot. Trobareu tota la informació de com participar al programa, amb totes les opcions, i a més podreu escoltar el programa o ben directe, online, tot accedint a radioestel.cat, o bé escoltant els programes que ja hem emès, els gairebé 100 programes que anem pel 100 ja d'aquesta temporada, podreu escoltar-los tots íntegrament quan i des d'on vulgueu. Recordeu, doncs, que qualsevol d'aquestes opcions per participar al programa és bona, i alguna d'aquestes opcions van utilitzada algunes persones des que ahir ja anunciàvem la llista d'avui. Vam marcar el 644-34-3010 en el seu WhatsApp, 644-34-3010, i ens van deixar alguns missatges amb nota de veu. Són aquests.
Bon dia. Jo, la meva opció per anar de vacances seria portar un bon llibre. Relaxa molt.
Jo, si me'n vaig de vacances, m'he d'emportar una guia turística del lloc on vagi. M'agrada planificar dia a dia i també repassar amb la guia com ha anat la jornada quan acaba.
Hola, bon dia. Sí o sí, per anar de vacances, tant sigui mar com en muntanya, un bon llibre. Adéu-siau.
Hola, bon dia. Soc el senyor Ramon, eh? Bueno, que ja li he agafat un gustillo a això de trucar i de dir la meva opinió també, com no me la deixa dir el senyor Miquel allí en el programa, pues lo truco por aquí. Bueno, avui ves que demanen això que nos emportaríem de vacances. Jo de vacances ja no m'emporto res perquè ja no vaig de vacances, jo. Però si hi anem, m'emportaria la petanca. Perquè així, a veure si allí trobava algú per a fer una partida, perquè aquí cada vegada la cosa estava complicada. Pues la petanca, apunti-lo. Apunti-lo per la llista. Apunti-lo, eh? Vinga, la petanca. Hala.
Adéu. Oh, Déu meu.
Escolta, Toni, no tenim cap mena de filtre, alguna cosa que puguem posar aquí als aparells, que quan truqui el senyor... Ui, espera, que està aquí, que m'està escoltant. Que quan... Deia que quan truqui el senyor Ramon, que està molt bé que enviï missatges. Però si ens podem evitar, millor. Eh? Ja li preguntarem amb ell. En fi, és igual. Ens podeu dir el que vulgueu a través d'aquestes notes de veu. El WhatsApp és un element que està hàbil les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana. Ja han aparegut algunes coses. Un llibre, veieu, és una cosa d'aquelles... Suposo i sospito que aquest llibre cada any deu ser diferent. Perquè si portem cada any el mateix llibre i no ho acabem llegint, tampoc no serveix de gaire portar el llibre. Bé, si a vegades per fer de falca amb algun moble de l'hotel que ens balla o alguna cosa així, va bé, un llibre va bé. Però, en fi, no seria aquesta la seva finalitat final. Eh? En fi, hi ha moltes coses. Una guia turística, ens deien també, però n'hi ha moltes, moltíssimes, que segurament ara mateix ni pensem. Són les 10 coses que sí o sí us heu d'emportar quan aneu de vacances. Sempre posem música a la nostra llista, ja ho sabeu, cada dia al nostre programa, i avui la cançó ens ha fet anar una mica de bòlit perquè trobar una cançó per la llista no era fàcil. Al final hem optat per escoltar un tema tan explícit com aquest, que es titula Lo imprescindible, i que ens arriba de la veu de Shakira.
Es lo que soy, lo que siempre fui. Sabes que me está matando, esto es para cruel.
ilusión, es un deseo sin piel. Y cada día llora algo dentro de mí. Mi forma lógica de hacer mi vida sin ti. Y aunque me haga la invencible, lo fatal, lo imprescindible, es que vuelvas a mí. El volar es sofocante y ahora todo lo importante es que vuelvas a mí, vuelve, no me tortures así. Una máquina de vivir sin paz. Eso es lo que soy desde que no estás. Dices que no tiene caso reaccionar así. Que has hecho tu elección, que vive y deje vivir. Pero no quiero romper el lazo que me ata a ti. Ten consideración y no me dejes sufrir. Así.
Doncs aquesta és la Shakira, que de viatge, segons la cançó, s'emportaria aquest tal Vuelve a mí, no me dejes, que no puedo dejar de olvidarte. Serà el Piqué? O no, no era el Piqué encara, no ho sé. En fi, era el que ella se'n volia emportar de vacances.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Per fi arriba l'estiu. Omplirem les terrasses amb distància. Tornarem a gaudir dels parcs a les hores de menys calor. Ens ficarem un altre cop a l'aigua per refrescar-nos amb protecció. Aquest estiu tria salut. Evita les hores de més calor i hidrata't sovint. Posa't la mascareta, renta't les mans i mantingues la distància. Si et trobes malament o tens símptomes de la Covid-19, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Good night.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui, a l'Oh, Déu meu, de Ràdio Estel, estem buscant la llista de les 10 coses que sí o sí us heu d'emportar quan aneu de vacances. Ens dieu quina és la vostra. Sabeu que ens ho podeu fer arribar encara fins al final del programa per qualsevol dels mitjans que posem al vostre abast. Diuen que els actors i les actrius acostumen a tenir moltes manies o supersticions abans de sortir a escena, per exemple. No sé si és el cas del nostre convidat d'avui, que ja ens espera el telèfon, i tampoc sé si ell, quan se'n va de vacances, hi ha alguna cosa que s'hagi d'emportar sí o sí. En tot cas, si vol, ja ens ho explicarà. El cert és que, amb supersticions o no, ha trobat el camí de l'èxit no només al teatre, sinó també a la televisió, on ha encertat amb una fórmula propera, però molt efectiva, que, a més, arrasa amb les audiències. Un programa en el qual visita nuclis petits de població i ho fa com un autèntic foraster. Quim Masferrer, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Bon dia.
Quim Masferrer és, sobretot, suposo que ell estarà d'acord, ara m'hi preguntaré, sobretot actor, un actor que s'ha patejat, si no tot, a gran part de Catalunya amb els seus espectacles, primer durant molts anys amb la seva marca de teatre de guerrilla i ara en solitari amb els seus darrers espectacles. De l'èxit de la seva fórmula televisiva del Foraster ja ningú no en dubta, perquè ha demostrat sobradament que és una fórmula que funciona i, sobretot, que empatitza amb els seus interlocutors. De fet, una de les frases que ha fet fortuna d'aquest programa, la de Sou molt bona gent, ha acabat donant títol també al seu darrer espectacle teatral. No sé, Quim, si tot això, tot aquest èxit, el tenies molt, 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 molt planificat o t'ha sorprès a tu mateix tot això?
No, planificat. Sí que és cert que sempre prepares un espectacle de teatre o un projecte televisiu, jo almenys tinc per costum d'encarar-lo que serà un èxit. Almenys és una manera de fer molt prou des de sempre, eh? Mm-hmm. I mira que hi ha hagut espectacles fallits, espectacles mediocres, però la meva manera d'encarar els projectes sempre és amb aquesta intenció de dir, això anirà molt bé, això serà molt bo, això funcionarà molt, tindrà molta audiència. Però sí que és cert que, per exemple, l'èxit del Foraster, jo crec que ens ha sorprès una miqueta a tots, després de 7 temporades, cada temporada més audiència. Gairebé el podríem tillar de fenomen. És un fenomen televisiu que, en el meu cas, va més enllà d'un projecte televisiu, perquè fins i tot a mi el Foraster no només m'ha canviat la vida professionalment, sinó també personalment. Mm-hmm. He fet molts amics, he conegut a molta gent, i és d'aquests regals que t'he preparat la vida que no saps mai quan apareixerà, no? I que, per tant, doncs, estic molt content.
I apareix. Un dia apareix, però l'inici de tot plegat és el teatre, eh? Sempre.
Sí, en el meu cas sí, i en molts casos, i tu Miquel, ho saps molt bé, sí, per mi el teatre és l'escenari, en el meu cas el teatre amateur, teatre que jo feia en el meu poble i en l'escola, i a partir d'aquí vaig descobrir, em va apassionar, que per mi aquesta és la clau, que t'apassioni amb totes les feines, eh? Però en el nostre cas és primordial, doncs l'escenari, el comunicar, l'explicar coses a gent que ve a escoltar-les, i a partir d'aquí emana tot, va venir després doncs, a col·laboracions televisives, radiofòniques, i fins al punt de poder portar un programa com el Foraster.
Diuen que els actors, els que feu gires, els bolos, vaja, que el millor d'aquestes gires, d'aquests bolos, a banda de treballar amb el que més t'agrada, que és fer teatre, el que et permet és conèixer, ara tu deies, pobles, viles, ciutats, i sobretot diuen els restaurants. En el teu cas també és així o no?
Sí, de tota manera jo aquí em podria considerar bastant una excepció, perquè no, no sóc gaire sibarita. És a dir, quan vaig a treballar, o quan estem gravant fins al Foraster, que mira que ens tracten bé, i que mengem bé pels pobles de Catalunya, però jo sóc dels de menjar poc, perquè quan estàs treballant, precisament, no m'agrada menjar massa. I sovint et serveixen doncs, els pas típics, i la majoria de vegades molt copiosos i de difícil digestió. I jo sóc més de dir, escolta, perdona, una verdureta i una cosa a la panxa no podria ser. Vull dir que en aquest cas no sé si sóc una excepció, però no sóc dels que m'agradi menjar molt, sobretot quan estic treballant, eh?
Sí, sí. Escolta, no, un rar avis, perquè, vaja, jo sé, la majoria dels actors, quan em parlo, diuen, escolta, jo estic esperant anar a aquest restaurant d'aquell poble a fer el bolo perquè allà fan uns entrecots, fan unes coses... Bueno, en fi, està bé que... Això vol dir que et cuides.
Feina, no et diria que no, però jo, per exemple, no sopo mai abans de les actuacions de teatre. No em ve de gust. I llavors, i clar, normalment en les actuacions acostumes a acabar tard. Això ja fa que ja no puguis anar segurament en aquell restaurant perquè per l'horari ja és tard, perquè has acabat tard, i acabo fent un entrepà o acabo a... No dic que no m'agradi menjar bé, però sí que quan treballo, doncs rarament caigui en una bona taula.
Molt bé. Escolta, sempre ha anat molt implícit, tant abans com a grup, com ara també en solitari, el fet de marcar especialment la teva procedència a Sant Feliu de Buixalleu. Per què és tan important això? Per què insistiu tant en això?
A mi m'agrada molt perquè d'on ets et marca per força, és a dir, per força en la teva manera de dir les coses, d'escriure, de plantar-te als escenaris, per mi hi ha un component d'on ets, que el teu entorn, que et condiciona molt i que precisament a vegades podem caure en la temptació d'intentar-ho amagar. I a mi, precisament, el que m'agrada és molt fer-ne bandera d'aquest entorn rural, d'aquest poble de menys de 1.000 habitants, Sant Feliu de Buixalleu, aquest pare pagès, aquesta mare cuinera... Tot això a mi que m'ha curtit i crec que et genera un llenguatge i una manera de dir i de fer les coses que precisament no m'agrada amagar-ne, sinó ans al contrari, que es pot fer teatre i pots parlar absolutament de tot des de qualsevol lloc. I és precisament en aquest fet que sempre intento molt ser molt conscient d'on sóc, perquè precisament d'on sóc és la meva manera de ser, és el que m'ha permès doncs, ser com sóc i, per tant, dir les coses que jo penso i sempre des d'aquest punt de vista del meu lloc, del meu origen, de les arrels, aquesta cosa interessant, com les arrels que portem a dins cadascú. Per tant, ostres, a mi m'agrada molt recalcar-ho sempre. Sóc de Sant Feliu de Buixalleu, un poblet molt petit de 700 habitants, comarca de la Selva i província de Girona. Aquesta frase no sé quantes vegades és perquè ens de repetir-la.
Faran fill honorífic si és que no ho ets ja.
No, tampoc no en tinc intenció.
Escolta, per tant, dedueixo, clarament pel que dius, que canvia la forma de veure i de fer fins i tot teatre si ets un poble petit, com podríem considerar que és Sant Feliu de Buixalleu, o si ets de ciutat, una gran ciutat com Barcelona. Tu series capaç de descobrir un actor per, segons la seva forma de ser, d'allà on és o no?
Oi, no ho sé. El que sí que puc dir és que condiciona. Però no només els actors i les actrius, la gent en general, és a dir... d'on ets et marca moltíssim i depenent de la geografia és molt diferent la gent que viu al Pirineu, que fa fred, que hi ha neu, que la gent del Delta de l'Ebre, que la llum, la bonança fa que passin molt de temps al carrer, o la gent de l'Empordà, que la tramuntana els ha d'afectar per força, o la gent de la Plana de Lleida, que conviuen bona part de l'any amb boira. Això ens ha d'afectar per força. D'on som, de si som poblacions petites, poblacions grans, del clima... tot això, que és inherent a nosaltres mateixos, ens va curtint i que genera aquesta diversitat i aquesta diferència tan interessant. Fins i tot dialectalment parlant. Que bonic que és escoltar algú de Girona com jo, però que de cop i volta et trobes amb algú de Lleida o de la Franja o de la Catalunya Nord o del Delta de l'Ebre amb l'accent peculiar de cada lloc, que això no és res més que riquesa i pluralitat i diversitat que en conjunt fa el que és un país, no? Doobity-doo, ba-da-ba-da, doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-
Avui, a l'Adeu meu, tot conversant amb en Quim Masferrer, mentre seguim buscant per la nostra llista d'avui les 10 coses que sí o sí us heu d'emportar de vacances. El nostre convidat, el Quim Masferrer, de moment, quan va pels pobles amb el foraster, no hi va de vacances, per tant, no hi ha de pensar en això. En tot cas, el que sí hi ha de pensar és en altres coses. Els pobles que visites acostumen a ser molt tranquils. Deus trobar racons que inspiren tranquil·litat absoluta, eh?
Oh, i tant que sí. És complicat, això, eh? Els llocs més tranquils, perquè crec que cadascú se'ls fa seus i segurament hi hauria tants llocs com persones hi ha. Sí que és cert que hi ha llocs que predisposen més a la tranquil·litat. Jo el tinc en el meu poble, eh? El lloc més...
Sí?
I mira que he voltat, eh? Perquè he voltat molt. Però jo tinc un raconet a Sant Feliu de Buixalleu, que és el Pla de Santa Bàrbara, que hi ha l'ermita de Santa Bàrbara, on és un cim enlairat que divises una miqueta tot el territori del municipi, que veus fins i tot el mar, gairebé a l'altre costat no veus Montserrat, però un dia molt clar podries arribar a veure, i aquest és el meu lloc. És el meu lloc de qui vaig a badar-hi molt, qui pujo molt, i a part té una cosa que és molt interessant, i és que jo allà de petit hi havia anat, hi havia pujat en bicicleta, hi havia passat moltes estones, hi havia festejat, hi havia fet cabanes, i tot aquest component... Per això dic que els llocs tranquils, a vegades, no només és per l'emplaçament, sinó també pel passat i el que et suposa, no? I a mi pujar allà dalt és melancolia, és tirar enrere, és saber que és teu, saber que forma part de la teva vida, i, per tant, Santa Bàrbara, per mi, és el lloc més tranquil de Catalunya, coneixedor que n'hi ha d'altres que segurament ho són més de tranquils, eh?
Sí, però per tu és aquest, no? I això, no, això està bé, això està bé. Està bé perquè per cadascú serà per una cosa de diferent, per això el que tu deies, per la melancolia, perquè els torna al passat, perquè els recorda, d'altres perquè hi han trobat no sé què, i uns altres perquè, per això que deies tu, perquè anaven a festejar, que també és un punt important de la vida, eh?, en un racó d'aquests.
I mira, n'hi ha un altre Sant Feliu, i que, ostres, és un lloc així que diran, ostres, aquest en Masferrer també és una miqueta estrany. Però, perdona, m'agrada, tinc ganes d'explicar-vos-ho.
Sí.
Un lloc on m'inspira molta tranquil·litat és el cementiri de Sant Feliu de Buixalleu. És un cementiri molt petit, hi ha 100 nínxols només, al mig del bosc, queda uns 2 quilòmetres de casa dels meus pares, no hi ha res més al voltant, allà evidentment hi tinc enterrats molts avantpassats meus, els meus avis, per part paterna, i anar allà, que no se sent res, al vell mig d'aquest cementiri, que hi ha una part familiar meva allà, de repòs, de calma, de silenci absolut, ostres, és un lloc que personalment m'agrada molt anar-hi. Si a Santa Bàrbara hi trobo tranquil·litat, al cementiri trobo pau, que podrien arribar a ser una miqueta sinònims l'un de l'altre, no?
Està bé, interessant, interessantíssim això que expliques del cementiri. Diuen que pel sector és un dels moments també... No sé si de tranquil·litat, però a vegades fins i tot una mica de depressió és després d'un teatre tot ple que ha estat rient o aplaudint o plorant o emocionant-se amb el que fas, se'n va tothom i et quedes tu sol a l'escenari.
Sí, és una sensació estranya, perquè acabes de gaudir, en la majoria de casos, d'una bona ovació de la feina que has fet en un teatre ple, i de cop i volta la gent se'n va i tu et quedes sol allà, només potser amb el so dels companys que recullen el tema de l'equipament tècnic, i sempre és una sensació molt estranya. I jo, ara que faig actuacions sol, després tinc tot un trajecte sol a dins del cotxe, i que hi penso sovint amb això, eh? Es fa un momentet, t'aplaudien 1.000 persones aquí del teatre, o 500, els que hi hagin, i era tot remor, i tot ple d'emocions, d'emotivitat, que és molt a flor de pell, i ara estàs sol aquí dins del cotxe. Però bé, a mi personalment m'agraden molt les dues...
Dos extrems, eh?
...del cotxe. No les sentiries si abans no haguessis vist els aplaudiments de l'ovació, no? Per tant, sí que és cert això que comentes. Fins i tot se n'han arribat a fer cançons, no?, de la solitud de cançons i molta lletra, no? La solitud de l'actor o de l'actriu, sí.
Cert. Escolta, el programa El Foraster ha tingut, de fet, té encara camí, primer perquè vas exportat al terreny espanyol, l'hem pogut veure en versió castellana també a televisions de tot l'estat, però pràcticament calcat el que aquí fas tu, després hi ha també com una seqüela, dic calcat en el format, eh?, una seqüela teatral, no? Quan veus, per un costat, quan veus un programa tan personal com el teu, que ha fet per altres persones, què sents, què et passa per dins?
A mi personalment m'agrada molt. M'agrada molt quan Brutal Media, la productora que fa El Foraster aquí, em va dir, ostres, Quim, hem vengut els drets de Televisió Espanyola i es farà El Paisano, que és la versió sí. del Foraster. M'agrada molt perquè, clar, jo veient El Paisano, el format de Televisió Espanyola, puc sentir una miqueta el que sent l'espectador o l'espectadora quan veu El Foraster aquí. Una cosa, una sensació que jo mai he pogut tenir. Perquè quan s'emet el programa, jo ja l'he vist. Jo l'he gravat, jo he fet el monòleg, sé les reaccions. Per tant, aquella virginitat, aquella cosa verge de descobrir un poble a través de la seva gent, no ho havia viscut mai. I, en canvi, ara em poso la versió del Paisano i dic, ostres, això és una miqueta el que sent l'espectador o l'espectadora quan veuen el programa El Foraster. A mi, personalment, m'agrada molt. I també... també és cert, la productora és la mateixa, per tant, jo sempre m'he posat predisposat a intentar ensenyar la meva experiència a l'hora de poder tirar endavant el que així ho he fet, el programa del Paisano. Per tant, m'agrada molt aquesta sensació. I per altre costat, aquest fet de conèixer gent que a mi m'apassiona, també creia que tenia una versió teatral d'això. Aquesta versió televisiva, és a dir, la televisió i el teatre es nodreixen de la gent, del públic, dels espectadors. I em venia molt de gust fer aquest homenatge, un homenatge al públic, que sense públic no hi ha teatre, sense públic no hi ha cultura, no hi ha res. Sense públic no hi ha ni literatura, ni música, ni pintura, no hi ha res. No hi ha cultura sense públic. Em venia molt de gust fer un espectacle homenatge al públic i el que faig en la versió teatral és precisament que els protagonistes siguin el públic que m'ha vingut a veure. Cada dia l'espectacle és diferent perquè jo converso, dialogo amb ells i, per tant, les històries... Parteixo de que sempre tothom té una entrevista, les històries cada funció són diferents i això fa que cada funció sigui única i repetible, un format que personalment m'apassiona molt, que està funcionant molt bé, que portem ja unes 150 funcions des que es va estrenar, ara deu fer un any i mig, o bueno, gairebé dos anys, gairebé, i que estic amb aquesta aventura del Bona Gent Teatral, i ara arrenquem de nou el rodatge de la vuitena temporada del Foraster.
Déu-n'hi-do.
Distret. Sí.
Escolta, t'agraeixo molt que diguis això del públic, que sense públic no hi ha res, perquè de vegades... la mateixa gent del món del teatre o els escriptors o els pintors tenim ja sempre hi ha una possibilitat, hi ha un perill que ens en oblidem d'això, no? De que el públic al final és qui ho ha de rebre i qui ho ha d'assumir. I si no hi pensem, malament, eh?
Oh, i tant! Sense oients no hi ha ràdio.
Clar.
Clar, és que... I fins i tot a vegades en els que fins i tot en els públics moltes vegades els oblidem, són un homenatge. Per exemple, jo que sóc de Sant Feliu de Buixalleu, i torno, el Teatre Barcelona és que és una autèntica odissea. El que costa l'autopista, el pàrquing, les entrades al teatre, que no són pas precisament que estiguin bé de preu. Has de sopar una miqueta. Perdona, gairebé a la persona de comarques que entra en un teatre de Barcelona se'ls hauria de regalar un ram de flors i un cap de setmana.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Tot sol fet d'haver fet tot aquest esforç per... Per tant, ostres, jo crec que el... Jo no dic que el públic sigui el gran oblidat, no ho dic, però sí que en aquest espectacle em venia molt de gust de fer èmfasi en la importància que sempre s'aplaudeixen els que pugem a l'escenari, i en canvi a mi em venia de gust aplaudir des de l'escenari a la gent que s'ha acostat en el teatre, no? Aquest és una miqueta l'objectiu del Bona Gent.
Avui que busquem les 10 coses que sí o sí us emportaríeu de vacances per aquesta llista del nostre top 10 de la 10 meu, hem volgut parlar amb un actor, amb el Quim Masferrer, perquè potser no farà vacances però sí que continuarà visitant racons del país com a foraster per un costat i tot fent teatre per un altre, i hi haurà una cosa que haurà de portar sí o sí a la maleta, per un costat el seu micròfon, per continuar fent el programa, i per un altre, el seu espectacle Bona Gent. Quim, molts èxits, molta sort amb tot el que emprenguis a partir d'ara en aquesta nova normalitat que diuen, i espero que ens veiem aviat i ens puguem fer una abraçada. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres. Salut, Bona Gent.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Doncs avui, tot buscant aquesta llista, hem parlat amb en Quim Masferrer de teatre, de televisió, de vacances, de tot plegat una miqueta, i ara és el moment, perquè si no se'ns tirarà el temps al damunt, de fer un repàs d'aquells missatges que hem rebut. Abans hem escoltat alguns en format de veu, amb notes de veu que ens heu fet arribar al nostre telèfon del WhatsApp, el 644-34-3010. Ara farem un repàs d'alguns dels moltíssims que hem rebut a través també del WhatsApp, però escrits, o a través de les xarxes socials o del nostre correu electrònic. Fem un repasset, perquè hi ha coses força curioses i interessants. Per exemple, a les xarxes socials, el Ramon ens diu una càmera de fotos i una farmaciola. És allò que sí o sí ella se n'ha d'emportar quan se'n va de vacances. Una càmera de fotos i una farmaciola. L'Antònia ens diu una ràdio sí o sí per escoltar Ràdio Estel. Està molt bé, i t'ho agraïm moltíssim, que t'emportis la ràdio a l'estiu per escoltar Ràdio Estel. Moltes gràcies. La Cristina de Lleida ens diu: hola, bon dia, jo per marxar de vacances sempre porto una peça per abrigar-se i alguna de pluja per si canvia el temps. Molt bé, una dona previsora, la Cristina. El Rafael Vázquez ens diu: jo no me dejo mi flotador de patito. Bueno, ei, escolta, cadascú, a més el flotador de patito deu anar desinflat. Espero que no vagis amb el flotador de patito inflat pel món, inflat a última hora, quan arribis a la platja o a la piscina. Està molt bé. La Montse RS ens diu el mòbil. No se'l pot deixar quan se'n va de vacances. El Jordi Alegret ens diu un llibre, és imprescindible. Els llibres han sortit molt en aquesta llista. L'Olga Bonell ens diu l'ordinador portàtil. El Pere Major, un ventilador, sempre fa bon servei a l'estiu. Efectivament, sobretot si vas a algun lloc on no hi ha aire condicionat, això va molt bé. La Maica ens diu qualsevol joc de taula, però especialment soc molt addicte a l'Uno. Home, l'Uno té molts punts, És un joc que a l'estiu amb colla va molt bé. Sempre acaba com el Rosari d'Aurora, ja us ho dic, Perquè com que les normes no estan clares, sempre hi ha qui coneix una norma nova que tu no coneixies i ja està l'embolic organitzat. Però és igual, l'Uno, molt bé. La Maria Petit ens diu una càmera de fotos. Santa Maria ens diu les pastilles pel mal de pedra. Veus? Hi ha una persona que pot marxar, no pot marxar sense les pastilles pel mal de pedra. La Rosa GF ens diu aquest estiu no podem anar de vacances sense portar unes quantes mascaretes. Mireu, aquest és un element que aquest estiu s'imposarà també a les maletes a molta gent. La Marília ens diu una corda i agulles d'estendre. No sabeu el servei que fan. Una corda i agulles d'estendre. Fantàstic. La Maria Lluïssa, els manguitos a la piscina, mirant la línia del petito, de flotador petito. I la Maribel ens diu un llibre i la ràdio. Això entra molts altres missatges. En tenim molts més, però serviran tots per organitzar aquesta llista de 10 que d'aquí molt pocs minuts, d'aquí 5 o 6 minutets, us farem saber. Ara és el moment just i necessari per anar cap a internet. Deu ser la Marisol de l'Orden la qui s'emporta l'ordinador portàtil de vacances per poder repassar internet tot el dia mentre fa vacances i explicar a tothom el que troba a internet? Ara li preguntem. Marisol, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Tu emportes l'ordinador quan te'n vas de vacances?
L'ordinador no. La veritat és que ho miro o per la tablet o pel mòbil.
Bé, o sigui que és el mateix gairebé, perquè avui en dia el mòbil és com ordinador,
No el mateix, sí.
Molt bé. Escolta'm, avui busquem que la gent ens digui quins són aquests 10 objectes, aquestes 10 coses que sí o sí s'emporten quan se'n van de vacances. Tu no sé com ho has buscat això a internet i no sé què hi has trobat, però ara ens ho expliques.
Clar, jo buscant, com que més o menys ja sabem què ens volem endur de vacances, he buscat com organitzem això que ens enduem de vacances.
Sí.
I llavors, hi ha unes quants... Bueno, ja parla molt d'això, llavors. Hi ha uns quants criteris i direm algunes cosetes, alguns trucs. Per exemple, el tema de fer-te una llista,
sí,
important.
Sí.
Per exemple, de cara a la roba, àrea de roba, fer-te conjunts. Si tu ja preveus uns conjunts, sabràs més fàcilment quina roba endur-te i no t'enduràs roba de més, per exemple.
Sí, que això acostuma... Això és un gran clàssic. Això d'emportar-se 5 vegades més la roba que necessites, i aquest també per si de caix, aquest per si plou, aquest per si fa fred, aquest per si fa una mica més de fred quan ja fa fred i se m'ha embrutat el que portava per quan feia fred. I acabem portant una maleta per 7 mesos,
Sí, exacte. Llavors aquí evitem, no?, portar masses coses. I parla bastant del tema de tots els aparells electrònics que portem i això, de protegir-los. Viatges de la forma que viatges, que tinguin fundes, que estiguin ben protegits, d'alguna manera.
Molt bé, perfecte. Això són bons consells a l'hora de fer la maleta, de fet,
A l'hora de fer la maleta, exacte.
Sí. També és veritat, també et dic una cosa, que n'hi ha molts que fem llistes... I que després no serveixen per res, que ens passem un mes fent la llista i al final, quan és l'hora de la veritat, la llista o no la trobem o l'hem perdut o no li fem cas.
Això també. I per això, davant de les llistes, que hi ha inclús persones que dius, ja no vull fer cap llista, al mínim posa't unes quantes àrees, que seria l'àrea dels aparells electrònics, l'àrea de la roba, l'àrea de l'oci, que aquí pot entrar des de jocs, a llibres, etc. I tota l'àrea de botiquín, hi ha gent que n'agafa i hi ha gent que no. Però està clar que aquest cop agafarem mascaretes i gel, segur.
Aquesta, no saps tu la gent que ens ha escrit dient aquest estiu sí o sí una mascareta? Que és una cosa que no hagués dit mai ningú en un altre any normal, no? Però aquest any sí. Està molt assumit això de la mascareta, eh?
Està assumit, jo crec que sí. Bueno, i a més, com que les tenim per se conjurar amb la roba, inclús...
Ara sí, ui, hi ha mascaretes fantàsties d'uns dissenys increïbles, eh? Sí, és veritat.
Clar, sí. I després hi ha un handicap que quan busques internet surt molt de... Què fem? La maleta unes hores abans de marxar o amb molts dies abans?
Ai, això, jo et dic que com més poc temps la facis, jo et dic que millor. Perquè si la fas amb molts dies d'antelació... Hi ha uns conflictes impressionants. Ja a casa està... O sigui, tot el temps que estàs fent la maleta són temps de discussions i polèmiques a casa.
Això segur. I parlant de discussions, també és que un dia ho parlàvem... I què fem amb les coses que no hi queden? Si viatgem amb cotxe, per exemple. Mm-hmm. Doncs, bueno, hi ha el recurs de tenir la vaca, la famosa vaca. Sí. I després hi ha persones que per fer un viatge agafen cotxes o furgonetes més grans, cotxes familiars i furgonetes, perquè els hi capiga tot l'equipatge, perquè si no, no hi cabrà.
Si te n'has de refiar de la vaca per anar de vacances, vol dir que acabaràs portant el sofà, ja t'ho dic jo, eh?
Això sí.
Que algun cotxe hem vist alguna vegada amb el sofà al damunt, eh?
També, exacte, sí. Home, si t'emportes la bici, millor. També hi ha el tema de les bicis, no? Ara que hi ha els càmpings i els jocs, bueno, doncs t'emportes una porta-bici i t'emportes les bicis de la família.
Jo saps que vaig fer un any, això és veritat, eh? Ho dic de veritat. Vaig marxar a vacances i vaig dir, no m'emporto res. Sí, no me'n vaig emportar res. Vaig pensar, tot el que necessiti ja ho buscaré. I escolta, i no em va anar malament, eh? Ja t'ho dic ara.
Bueno.
No em va anar malament. Necessitava una mica de roba al mercadillo. Allà, al poble més el proper, al mercadillo. Necessitava menjar al supermercat. Necessitava unes pastilles a la farmàcia. I així, escolta, i anar fent.
Home, doncs això no, no, ho trobo una idea molt original. No, jo no l'hagués pensat, aquesta.
I avui en dia, sobretot, si fas un viatge amb avió amb el que costa carregar i facturar maletes, amb tot el que t'estalvies de facturar maletes, compres tot el que necessites, cap problema. Marisol, una última cosa per acabar, que és molt tard.
Bueno, doncs simplement que també tingueu en compte revisar l'equipatge de mà, siguin bolsos, sigui motxilles, sigui això revisem-ho bé, que portem documentació i tot això. Això és important.
Importantíssima, la documentació i els diners. Marisol, gràcies. Fins al pròxim dia, que vagi bé.
Fins demà, bé.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, que ja ho tenim tot, ja tenim totes les possibilitats per fer aquesta llista, per tant, les hem posat totes dintre de la coctelera del programa, hem remenat i al final la llista que n'ha sortit és aquesta.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
La gent que ens l'ha proposat ha coincidit que fa molt de bon servei a l'estiu i segur que tenen raó si en el lloc on anem, sobretot, no hi ha aire condicionat. Un ventilador.
Número 2.
Sembla que no el podem deixar ni en temps de vacances. L'ordinador portàtil.
Número 3.
Quan hem rebut la proposta ens ha semblat una bestiesa, però si hi penseu bé, us pot fer molt, però molt servei. Una corda i agulles d'estendre la roba.
Número 4.
Els jocs de taula estan entre els objectes que més penseu a l'hora d'anar de vacances. De tots ells, qui guanya la partida és el joc de l'Uno.
Número 5.
Ens agrada molt que penseu en aquest objecte quan marxeu de vacances. Així podrem seguir tenint-vos com a interlocutors també a l'estiu. Una ràdio.
Número 6.
Es convertirà en aliada imprescindible per les vostres vacances d'estiu i per conèixer els indrets que visiteu. Una guia turística.
Número 7.
Aquest sí que és un element de nova incorporació aquest any a la llista del que ens hem d'emportar de vacances. I, a més, segur que us farà falta. La mascareta.
Número 8.
Tant de bo que no l'haguem de fer servir, però serà una bona decisió emportar-nos en una, la farmaciola.
Número 9.
Serà la millor manera d'immortalitzar el viatge de vacances, encara que cada vegada més són suplides per telèfons mòbils, una càmera de fotos.
Número 10.
I tanquem la nostra llista d'avui amb el que més ens heu anomenat a l'hora de pensar en alguna cosa que sí o sí us heu d'emportar de vacances. Un bon llibre. No ha estat fàcil, com de fet no ho és cada dia, el fet de sintetitzar en 10 només totes les propostes que ens heu fet arribar a través dels diferents mitjans que posem al vostre abast perquè participeu a l'O 10 meu, però hem hagut d'optar per 10 coses, les 10 que ens ha semblat, primera, que eren les que més anomenàveu, i segona, que eren les més interessants, curioses, i les hem posat a la nostra llista d'aquest top 10 d'avui, de les coses que sí o sí us emporteu de vacances. Ja la tenim, ara ja la tenim aquí, i haurem de pensar en una altra. Recordeu que cada dia regalem un lot de vins d'Overwine Elegance. Avui el lot de vins va cap a la Maria Lluïsa, que ens havia dit els manguitos de la piscina. Demà hi tornarem, i tornarem amb una llista que ens toca molt de prop i que ens agradarà molt, però molt de fer. Demà buscarem, atenció, els 10 programes de ràdio que han marcat les vostres vides. Els 10 programes de ràdio que han marcat les vostres vides. Penseu en aquell programa que escoltàveu sempre, feu un exercici de memòria, que recordant aquests programes de ràdio tota la vida, també podem dir-ne d'actuals, de programes, evidentment. Però jo crec que serà molt interessant i un bon exercici que fem treballar una mica la part de la memòria del cervell i penseu en aquests programes històrics de la ràdio. No ens els acabarem. Demà farem els 10 programes de ràdio que han marcat les vostres vides. Si penseu, ens feu arribar a la vostra opció, per exemple, a través d'una nota de veu des d'ara mateix. Feu-nos notes de veu, que ens agrada molt escoltar-vos, al 644-34-3010, 644-34-3010. Gràcies a tots per ajudar-nos a fer el programa i a tot l'equip avui que l'ha fet possible, el Toni Huguet de Control Tècnic i Muntatge Musical, les col·laboracions de David Murgui i la Marisol de l'Orden i el senyor Ramon aquí als estudis. Fins demà, que tingueu un molt bon dia. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murgat.